Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Tal que fa el servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Sene i Bagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aèris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Un, dos.
Fantàstic escoltar els vermut amb aquesta hora del matí, bé, i a tota hora, de fet, eh? A més, amb aquest tema, pa amb oli i sal. És un menjar d'aquells que també tenen reminiscències d'estiu. Sí, sí. Aina Barbany, bon dia de nou des de Cardedeu.
Bon dia de nou.
Bon dia. Bé, tu pa amb oli i sal, sí? Aquest esmorzar berenar sí. Tan típic, sí?
Sí, a mi m'encanta el pa amb oli i sal i també m'encanta blaumut.
Sí, que... doncs estem d'acord. Escolta, saps que un menjar de quan jo era petita berenar molt tradicional però més d'hivern que se'ls donava als nens era pa amb vi i sucre.
Ostres, tremendo. Saps que això, tremendo. La meva mare m'ho va dir alguna vegada i la veritat és que em va xocar bastant al principi, sí, però sí. He de dir que m'animaria a provar-ho, eh?
Jo, home, amb aquestes edats que tenim ara ja podem, però és que abans sí. Els donava als peques, sí, sí.
Ostres, més aviat de l'hivern. Sí, sí.
Bueno, costums. Ai, Aina, què diuen els oients sobre els seus records d'infantesa d'estiu?
Doncs mira, hem rebut diverses cosetes, vale? L'Estela ens diu a través de xarxes que cada estiu marxa a un poble ben petit on hi té els millors records de la seva infància. Llavors també tenim a la Marta que diu que un record o una tradició que té és sortir a banyar-se amb la pluja d'una tempesta d'estiu.
Oh, que xulo!
Això és molt xulo, això, eh? Sí. La veritat.
És aquella pluja que no et sap greu que embulli, no?
Sí, exacte, sí, perquè d'altra manera potser molesta una mica, no? El xirimiri aquest que va caient, però bueno, així amb l'aigua i la piscina o inclús al mar, doncs pot estar bé.
I tant, i tant.
Doncs també tenim una tradició, en aquest cas, molt especial, que si volem la podem escoltar. Vinga. I és de la Maria, vale?
Vinga.
Bon dia, Obert Cervantes.
Hola, Maria.
Bueno, a mi la cosa va de tradicions i ja tinc una molt, molt instaurada des de fa ja 7 anys, que és que cada estiu faig un tram o alguna part del Camí de Santiago, el Camí de Sant Jaume.
Molt xulo.
I aquest any no podia ser menys, així que ara mateix estem a l'aeroport de Barcelona.
Ostres.
A punt d'agafar un vol cap a Vigo. I des d'allà anar cap a la frontera amb Portugal, des d'on començarem demà dimarts la nostra primera etapa. A més, aquest any és molt especial perquè repeteixo el mateix recorregut que vaig fer la primera vegada, ara fa 7 anys, però aquest cop amb el meu fill, que en aquell moment tenia només 7 anyets i ja em va dir llavors, jo ja el voldré fer amb tu. Així que aquest any anem els dos junts i tornem a repetir aquelles passes de fa 7 anys. Així que d'alguna manera aquest any es tanca un cicle.
Ai, que xulo, clar.
Doncs els propers dies.
Sí, 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 la veritat és que molt xulo.
Anava a dir, clar, amb 7 anys ja se l'haurà fet tot, doncs ara torna a començar.
Exacte, sí, jo la conec i li agrada molt i sempre està a tope, o sigui
que... Diuen que és místic, fer el Camino de Santiago, jo ho tinc pendent a la vida.
Aina,
tu també, doncs vinga, quan s'acabi l'Obert, que no hi haurà tanta gent, perquè ara em sembla... Mira, quan torni la Maria li preguntarem si hi ha trobat molta gent, perquè suposo que depèn del tram, potser en el seu tram no n'hi ha tanta gent, però es veu que ara l'estiu s'omple fins a punts problemàtics, sí.
Sí, sí. Tenim temps per un altre?
Vinga, sí.
Mira, aquesta em resulta molt familiar, a veure tu què et sembla.
A Maria, gent de bé, sóc en Ramon Redragós i Malandric, de Puigfrontós, de la Sèquia, a mig camí, entre Montsià i Pla de l'Estany. I una de les tradicions familiars que no pot mancar l'estiu és fer una partideta de petanca amb les amistats quan el sol es comença a mainar a la seva furtó, tot per anar amb pa, vi, sucre, coca, fora, mainada. És una cosa que ens agrada...
Què fas amb aquesta veu?
Calla, que m'escoltaran, que veuran que sóc jo. Doncs això, mitja vida tu. Apa, adéu-siau, salut i revolució.
Em sembla que hi ha algú que té una mica de nostàlgia del programa.
Mare de Déu, que se'ns han infiltrat.
Ai, et sona la veu
molt. Bueno, al començament no, pensava aquesta gent que ens escolten, aquests oients tenen una veu curiosa i estranya, però sí. Després he sentit algun nom per aquí familiar, no sé,
Sí,
no sé si em fa por, si em fa il·lusió, no sé què em fa. En tot cas, doncs... bueno, la partida de petanca, deia el Ramon, sí. El Ramon no li ha pillat el cognom. Bueno, Ramon, torna'ns a trucar si vols quan vulguis, a trucar o a mi a deixar els Instagrams, per l'edat que té el Ramon trobo que s'apanya molt bé amb l'Instagram,
sí,
no?
Molt espavilat, la veritat, sí. I tant.
Bueno, la petanca també és un clàssic dels estius, tots aquests jocs més tradicionals.
Sí.
Aina, tornem a connectar a veure les 11?
Perfecte, aquí estarem.
Vinga, els blaumut ja han acabat, ja han marxat, ja han recollit tots els trastos. Posem-nos una miqueta de fons, Lluís, si els tens a mà. Vinga, que ens agrada molt a l'Aina i a mi. Aina, fins ara.
Fins ara.
Gràcies. Abans de... a les 11 abans de tancar programa, el que farem serà acabar de recollir aquests records familiars que ens podeu aportar, records familiars o no, records en general de les vostres vacances, aquella rutina de vacances, no?, que s'acaba convertint en un hàbit i que identifiques l'estiu, el relaciones amb allò. Però, si voleu més idees o més vivències, hem encarregat un reportatge també de tradicions familiars de l'estiu que ens la porta Ràdio Tordera, concretament l'acompanya Clàudia Icart.
L'aniversari el 12 de setembre de la meva neboda.
Toda la família se reúne en casa de l'abuela.
La pujada al carrer Més.
Llogar patinet a la platja.
El dinar de festa major.
Com hem pogut escoltar, les respostes són molt diverses i encara que semblin simples activitats, són tradicions que moltes famílies porten fent durant molts anys. En el reportatge d'avui ens centrarem en les tradicions familiars que es fan a l'estiu. Segons el diccionari, la paraula tradició es defineix com un costum que ha prevalgut de generació en generació. Més enllà de la definició, les tradicions són importants perquè uneixen persones per crear moments, ja siguin en família o amb amics. Les tradicions tenen la peculiaritat que creen il·lusió i expectació de que arribi el dia, encara que sàpigues que l'any que ve tornaràs a repetir-ho. No totes les tradicions neixen de costums molt antics, ja que poden començar espontàniament i amb els anys acaba formant una gran part de les famílies. L'estiu ajuda que les tradicions prenguin força. Això és gràcies a les vacances. Aquestes permeten que moltes famílies disposin de més temps per estar juntes i recuperin costums que durant la resta de l'any són més difícils de mantenir. A més, el bon temps i els dies llargs fan que moltes d'aquestes tradicions es puguin fer a l'aire lliure i allargar-se fins que es vulgui. És cert que les tradicions evolucionen a mesura que passa el temps i canvien d'una generació a l'altra. Tot i això, l'essència segueix sent la mateixa, compartir temps de qualitat amb la família i crear records que, any rere any, continuen unint a les persones. Des d'un dinar familiar, fins a una escapada, unes vacances o fins i tot una festa major, qualsevol activitat pot acabar convertint-se en una tradició. Parlant de la festa major, la Carme i la Meli expliquen com les seves tradicions familiars de l'estiu més importants tenen a veure amb aquesta.
La pujada al carrer Més, nens i més grans, que és tota una tradició al poble, i llavors també, doncs, que cooperi algú de la família és important, i en el seu cas hi va haver-hi un de molt important que va córrer, que era el meu fill, quan era petit, i això pues, ja va ser també la tradició amb la família, que va continuar pues, molt més anys, que fa moltíssima il·lusió veure'ls com corren uns i els altres.
Com bé diu la Meli, cada any el 24 d'agost per la Festa Major de Tordera es fa la cursa del cos. Consisteix en córrer una de les pujades més fortes del poble. És una activitat que moltes famílies agafen com a tradició, com és el cas de la Meli.
Una altra cosa que ens agrada moltíssim a la família, que és les habaneres. Les habaneres són indiscutiblement el dia, per mi personalment també, un dels més commemoratius de la Festa Major, perquè tinc uns records molt impressionants i m'agrada moltíssim.
I com no, les habaneres també són una activitat que s'agafen com a tradició per anar a escoltar amb tota la família. I la tradició de la Carme, encara que no coincideixi amb la data exacta de la Festa Major, ella i la seva família continuen amb una de les tradicions més típiques, els grans àpats en família.
I en quant al dinar, el dinar no sempre pot ser el 24, perquè la família treballen molts perquè no viuen a Tordera. Llavors sempre busquem un dia i ja diem, és el dinar de Festa Major.
Canvien completament de tradicions. Antoni agafa una tradició que tothom la té, però que pot decidir si celebrar-la o no. En el seu cas, sí que la celebren i ho fan en gran.
L'estiu s'acaba el 21 de setembre i el dia 12 tinc la sort que va néixer la meva neboda i el que fem és una gran festa, una festassa grossa, grossa, perquè ella estigui contenta i estigui bé. I atès que es porta molt bé amb els deures, doncs té bons regals. Sí, una mica per motivar-la a que segueixi amb aquesta canya que ens ha tret excel·lents de matemàtiques, de medi, i, de medi natural i tot això.
De la tradició de l'aniversari passem a una tradició passada per aigua. L'Albert ens explica una activitat que porta fent durant anys amb la família.
És una tradició familiar que fem bastant de temps, i és que, bueno, llogar un patinet val bastants diners, o sempre hi ha coses que els nens demanen, de llogar una cosa o caiacs o no sé què, no sé quantos, i a més vas com molt separat, no? I des de que són petits, els nens, doncs anem tots quatre, lloguem un patinet, que cada any val molts diners, però, bueno, ho fem molt, és una activitat divertida, i lloguem un patinet d'aquests de que vas pedalant i vas voltant, no? Llavors sí que hem anat canviant de platja, hem anat en platges diferents, però últimament sí que ja més o menys hem estabilitzat la ruta i lloguem un patinet a la Cala Sant Francesc de Blanes, que es diu Cala Bona, i llavors allà sortim d'aquella cala i anem navegant pels voltants de la roca i anem a parar amb una altra cala que es diu Sa Forcanera, que és una cala que no té accés, o sigui, no s'hi pot anar ni a peu ni de cap de les maneres, perquè és una cala que està tancada i que a més està en un lloc que és un lloc molt privilegiat, perquè hi ha el monestir de Blanes, que està en una banda, i a l'altra banda hi ha els jardins de Mari Murtra, que té una mena de mirador on m'han explicat gent d'aquest jardí botànic que hi ha gent que ve de la Xina a Barcelona, visita la Sagrada Família, agafen un taxi, venen a aquests jardins de Blanes fins a posar-se en aquest mirador per fer-se la fotografia, perquè es veu que un influencer d'allà va fer-se la foto. Doncs tot això ho veiem amb el patinet, no? I pel camí, doncs, bueno, ens parem, ens banyem, mengem, bevem, i ho fem un cop l'estiu, això també, eh? No, procurem no abusar d'aquesta tradició perquè no perdi l'encant. I no et sabria dir quants anys fa que la fem, però vaja, més de 10 segur.
I per últim, però no menys important, la tradició d'en David. Segur que aquesta ens ressona molt de nosaltres, ja que avui en dia és molt freqüent que cada membre de la família visqui per separat. Tot i així, l'estiu i aquesta tradició fan que tota la família es torni a reunir.
La família, que vive en diferents ciutats, no solo del país, sinó en general, se reúne y llegamos a la casa de la abuela, que es el núcleo como principal y el vínculo que nos, de alguna manera, que nos mantiene unidos, y allí se preparan platos típicos, postres en general, y pasamos un verano en familia, compartiendo no solamente tradicionales sino también juegos de mesa y actividades familiares como ir a la piscina, a la playa, contarnos historias, volver a recordar momentos que hemos pasado juntos. Y en general, celebración con música y comida y mucha unión familiar.
Us he enganyat. La última tradició no era la d'en David, és la meva. La meva tradició familiar que faig a l'estiu és una sortida d'un parell de dies o tres a llocs de Catalunya que cap dels membres de la família hem estat. No és gaire difícil triar l'estí perquè no tenim masses oportunitats per anar de vacances, però durant aquells dies ens relaxem, parlem, compartim moments i sobretot creem molts records que duraran per sempre. Hi ha un dit que diu que l'important no és el destí sinó la companyia, i nosaltres ens ho apliquem a la perfecció. Al llarg d'aquest reportatge hem conegut diferents tradicions que es fan en família al llarg de l'estiu i hem pogut veure que totes comparteixen alguns d'aquests objectius: gaudir del temps junts, crear moments especials i enfortir els vincles familiars. Cap de les tradicions que hem explicat és igual, i precisament aquesta és la seva gràcia, que cada família creï les seves pròpies tradicions i les gaudeixi a la seva manera. A més, com hem explicat abans, l'estiu és el moment ideal per començar noves tradicions, compartir temps de qualitat i viure experiències que acabaran convertint-se en records inolvidables. Les tradicions sovint s'associen al passat, però també són una manera de construir el futur. Els records que creem avui poden convertir-se demà en tradicions que les pròximes generacions continuaran mantenint vives.
Doncs era el reportatge sobre tradicions familiars a l'estiu que ens ha ofert la Clàudia Icar des de Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies, Clàudia. Vinga, va, que ja passen gairebé 20 minuts de les 10 i avui hem de saber on és i què fa el Manel Ferrer. Perquè si durant tot el mes de juliol la vam estar buscant, per tot el... més o menys tot el camp de Tarragona, no, però vaja, pels voltants d'Altafulla vam estar buscant l'Eduard Virgili. Ara ens anem al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer, bon dia.
Bon dia, què tal, com estàs, Núria? I bon dia a Catalunya.
A Catalunya, un goig saludar-te, Manel, durant tot el mes d'agost, i saber per on pares.
Doncs escolta'm, mira, avui, no sé, Núria, et faig aquesta primera pregunta. Sí. Eres bona amb el tema deures d'estiu?
Clar.
Aplicaves?
Jo hi he estat pensant, és que jo no en tenia de deures d'estiu masses, perquè tampoc hi havia aquells quadernets, que ara hi ha 1.000 quadernets de vacances, que encara que no tinguis deures, sí, sí, tu compres un quadern i xales, no? No en tenia masses jo de deures. Tu en feies, tu ne feies molts o què?
Jo t'haig de dir que em costava una mica, preferia l'estiu, doncs, a la piscina, a la platja, i gaudir una mica més del temps lliure, és veritat, però que a casa em posaven a ratlla i s'havien de fer aquests deures. I avui justament, Núria, on hem vingut és a l'Acadèmia Quo Vadis de Mar per parlar amb el seu responsable, l'Albert Cantó, que ja saludem. Albert, com estàs?
Hola, bon dia.
Escolta, anem a resoldre aquest dubte que ens deia ara la nostra companya. Deures d'estiu, estiu del 2026, posen encara deures a les escoles?
Depèn una mica del centre. Sí que és cert que estem en una línia descendent i són més aviat opcionals, no ens mentirem. Jo, pel que fa a mi, recordo, si tires 20 anys enrere, sí que eren molt més obligatoris, de cada una de les assignatures et posaven al llistat de què és el que havies de fer, com ho havies de fer, i tot molt mercadet i molt guiadet. I ara la veritat és que els centres et donen més l'opció de poder treballar alguna cosa, però són moltes les matèries que ni en posen. Se sobreentén que és un moment de descans per l'alumnat.
Per tant, baixa aquesta tendència dels deures d'estiu, i jo volia saber també si vosaltres aquest mes de juliol, perquè hem de dir que avui ens heu fet el favor d'obrir perquè esteu de vacances aquestes setmanes, aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven, doncs, això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
Sobretot la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres el nostre negoci sobretot diferenciem entre tres blocs: el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I com tots sabem, quan acaben el batxi molts d'ells fan les PAU. Els que les aproven al juny, perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut la selectivitat, en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia la recuperació d'estiu, que no sé si us en recordo vosaltres, però existien aquestes recuperacions. Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina, que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven quatre matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se, i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries.
És el que... Això no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè, clar, 4, 5, i sí, potser sí. N'hi ha 10, home, no ho sé.
Jo, personalment, tinc una idea molt clara i la resposta és un no. No com una catedral, bàsicament, perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent. I sí que és cert que hi ha casos i casos, i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre, i sempre existirà, que els hi costa treure un boc, treure un boli, que els hi costa estudiar, que els hi costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt, com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que al no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen, és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, i va fluix en mates i en català, doncs si... perquè no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català, perquè així, quan comenci el tercer, no vagi tan peix. Són més aquelles famílies preventives i les que estan a sobre, i les que veuen també una mica com va el sistema.
I les que intenten treure els problemes de damunt, perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer deures amb el nen, eh? Jo no podria de segons quines matèries.
Sí, exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-los-hi vosaltres feina perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi apem, perquè que possiblement pot llapar igual, però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí, era, mira, tinc un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covades, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre sí que hi ha més una feina guiada, no? I continuada. Aleshores, sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques. Això perfecte, però a l'estiu això, a l'haver ja no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica tot aquest bloc de gent, no?
Clar, això és el que pregunto justament a Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, al Cuo Vadis, en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi lío, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. I si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria. O si no en posem, avui en dia tenim la gran sort que tenim internet, tothom té accés a internet. Si no tens accés a internet, tens disposes de biblioteques que tens accés a internet, tens la intel·ligència artificial que si et perds una mica en el món dels centres de suport o del món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon, o sigui, no és un problema això, però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, ho hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele, s'ha de fer tot i hi ha temps de fer tot, són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances, com no han de tenir temps a fer una hora al dia, res, encara que sí que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem amb tot plegat. Parlàvem d'aquestes acadèmies que jo les tinc molt present, perquè quan era petit, Núria, els meus pares m'hi portaven justament per això, no perquè fos mal estudiant, sinó perquè em feia moltíssima mandra, llavors era un problema a casa, per tant anàvem a les acadèmies. Això em deies fora de micro, Albert, que les tendències a les acadèmies van cap a l'auge, no? Perquè vosaltres en teníeu una, veu passar dues i esteu fent créixer doncs aquesta franquícia, és a dir, que funciona el tema de les acadèmies, és un recurs que les famílies busquen.
Sí, la veritat és que estem molt agraïts, crec que la feina que estem fent des d'allà fa molts anys, com ja sabeu, que vosaltres ens coneixeu de fa molt de temps, a Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí al mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou, així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí, nosaltres no volem a ningú castigat, ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin pal, no? Com diuen a l'argot adolescent, no? Quin pal venir a l'acadèmia, no, vens a l'acadèmia perquè ho necessites, si no, doncs no vindries, no? La veritat és que sí, que estem molt contents i hi ha moltes famílies que veuen. Jo suposo que també són vasos comunicants amb el que ens està passant en el món educacional, no? Som últims a les proves PISA, som últims de tot en tot, a nivell de l'educació. I què fan les famílies? Ostres, doncs volen els resultats millors i saben que sobretot quan hi ha canvis d'etapa, un nen que acaba 6 de primària que passa a l'institut, el salt és enorme. Un nen que acaba quart d'ESO que passa al batxillerat, el salt és espectacular. I jo paral·lelament que sóc professor d'institut també, els nens que m'arriben a primer de batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix, cada cop. I com moltes famílies ja ho saben això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem també, abans que se'ns acabi el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, al batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després de l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
La veritat és que no s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys. Jo recordo les èpoques més estressants de la meva vida i després n'he tingut moltes altres, però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. És que t'ho prens de diferent manera, no? I en canvi l'exigència al batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de la selectivitat, et demanen que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra i millor que el de Bilbao. No quadra. O sigui, si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha, perquè igual que el batxillerat hi és i es nota i l'alumnat pateix, perquè pateix a l'ESO no, i a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia, o hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè està molt i no la fan, i fan altres coses i després tenen els títols. Dius, com pot ser? I se't cola alguna batxillerat i com aquest alumne pot fer batxillerat, no? És cert, Manel, és cert, tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur. Jo estic veient ara amb l'alumnat que tenim i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores perquè s'han d'examinar.
Clar. Ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
Una miqueta 4 hores, tela.
4 hores, sí, Déu-n'hi-do, sí.
Però si tu en fan 6, aleshores, al cap i la fi...
Vist així, està bé.
Em fan 6, aquí em fas 4, sabent que són... Que tens, aquí sí que tens, que t'estàs jugant alguna cosa. Segurament t'estàs jugant el més important que hi ha, que és un accés a una universitat que et pot anar d'una dècima. I te'n pots anar fora o després t'has d'esperar un altre any i... Jo sempre soc partidari, si et pots esforçar ara, millor que no després.
Doncs mira, un bon missatge, Núria, per acabar, que si et pots esforçar ara, encara que faci una mica de mandra, doncs ho fem. Per acabar, Núria, quina era l'assignatura que més et costava a tu o que menys t'agradava?
No ho sé, jo sí que recordo, arran d'aquest tema, m'heu fet recordar que jo els deures que tenia, pocs que en devia tenir, perquè sempre que hi ha alguna redacció, m'he fet redaccions, m'aixecava molt, i sempre ho deixava pel final, era com l'última setmana, fent les redaccions que havies d'entregar. No ho sé, digues.
Molt bé.
I a tu
per acabar, la meva eren, sens dubte i no dubto, les mates, o sigui, era una cosa complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava a reforç només per les mates, o sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
Sí, és l'assignatura amb diferència la més demandada. També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres. Primer vam començar amb centres privats i era algun públic també s'ha animat, que és l'Innovamat, no sé si us sona, però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador, que estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre. No hi ha matemàtiques innovamat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des de una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal i hi ha moltes famílies que venen aquí i que t'ho diuen, és que estic fins a no sé què de l'innovamat aquest, perquè clar, els nens es lien, perquè no saben multiplicar, no saben dividir, i notem molt, sobretot el tema càlcul mental. Hi ha nens que no saben les taules de multiplicar i estan fent primer d'ESO.
Doncs això és importantíssim. Núria, per tant, deures d'estiu per tots. Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
Molt bé, i moltíssimes gràcies, Manel. Una abraçada
forta. Que vagi molt bé, fins demà. Una abraçada. Adéu, adéu.
Adéu, adéu. El Manel Ferrer, que el recuperarem des de Premià Mèdia. Connectarem amb ell cada dia vora un quart d'onze del matí. Ai, que ens passa la jornada, ens passen les dues hores de programa i hem d'anar fent via, perquè ara em ve de gust. Mira, des de Premià me'n vaig una miqueta bastant més amunt, cap a l'Escala. Allà ens ofereixen un altre capítol d'aquest podcast que es diu Mar a Mar, que ens fa descobrir la nostra mar des de diferents punts de vista. Avui parlem d'arqueologia subaquàtica, de la importància que té aquest patrimoni que està submergit, i ho fem amb l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la Ruth Geli, i parla la nostra companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
El litoral català és un indret molt ric en paisatges, fauna marina i ecosistemes d'una gran biodiversitat. Però alhora, si ens enfonsem una mica, descobrim que també és un paratge molt ric en restes arqueològiques. La Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya ha inventariat fins ara 870 jaciments sota l'aigua al nostre territori, la majoria dels quals es troben en aigües marines. Uns jaciments que porten un valor històric i documental incomparable per entendre el nostre passat. Qui s'encarrega d'estudiar-los i preservar-los és l'arqueologia subaquàtica, una disciplina relativament nova que s'ocupa de totes aquelles restes que poden ser excavades i estudiades amb metodologia arqueològica i es troben submergides, ja sigui al mar o en aigües interiors com llacs, rius o nivells freàtics. A Catalunya, l'arqueologia subaquàtica es va començar a practicar el 1981 de la mà del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona. 11 anys després, el 1992, ja es va crear el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que des del 96 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ara bé, la voluntat d'estudiar el patrimoni submergit ja feia dècades que havia començat a altres països i fins i tot al litoral català de manera extraprofessional, segons explica l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Rogel i Mauri.
L'any 1894, al litoral de Catalunya, al Port de la Selva, el Romuald Alfaraz, que era corresponsal de l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa, contracta bussos corallers perquè recuperin les àmfores d'un vaixell romà enfonsat que sap que hi ha sota les aigües de Port de la Selva. I ell reivindica aquesta voluntat d'estudi d'aquests materials. No els recuperen pel seu valor estètic ni pel seu valor econòmic, els vol estudiar. I, de fet, el mateix any publica un article que es diu Pesca d'àmfores, on doncs descriu, intenta fer doncs aquesta part, diguéssim, de recerca històrica d'aquests materials recuperats.
En aquells inicis, la retirada de les peces la feien submarinistes i bussejadors, que les treien de l'aigua per tal que els arqueòlegs les estudiessin en superfície, a dalt del vaixell. Una pràctica que va canviar a la dècada del 1960 a partir de l'estudi de les restes d'un vaixell a Albenga, Itàlia, en què l'arqueòleg italià Nino Lamboclia va determinar que calia estudiar el jaciment aquàtic en tot el seu conjunt.
En el Congrés d'Arqueologia Subaquàtica diu, escolteu-me, això que estem fent doncs no pot ser, hem d'entendre el jaciment, el vaixell enfonsat, com un document històric que ha de ser excavat amb la mateixa metodologia, la mateixa ètica, el mateix rigor científic que excavaríem un jaciment terrestre, i no podem operar d'aquesta manera perquè no estem extraient la informació que hem d'extreure d'aquests documents històrics. I ja és a partir d'aquí quan es comença a desenvolupar realment l'arqueologia subaquàtica, i després ja és, per exemple, que doncs veu que és més fàcil ensenyar doncs arqueòlegs a bussejar que bussos a ser arqueòleg. Ja comença realment doncs a portar-se la metodologia i el rigor científic d'una excavació arqueològica terrestre doncs sota l'aigua, i són els mateixos arqueòlegs els que documenten, excaven i treballen directament en aquest jaciment.
Així, ara els arqueòlegs subaquàtics treballen des d'embarcacions que situen just damunt del jaciment. Des d'allà fan les tasques de terra, com portar al dia la documentació, custodiar i estudiar les peces que s'extreuen, carregar les bombones d'aire per les immersions i donar suport als companys que estan treballant sota l'aigua. Les immersions sempre són en grup i depenen de les característiques del context del jaciment.
Influeix, doncs, per exemple, on es localitza el jaciment, si està molt a prop, està molt lluny, cal molta navegació, no cal, la fondària, el context, si hi ha visibilitat, no hi ha visibilitat, l'equip de treball que tens, vivim en equips, mai pots anar sol sota l'aigua, i llavors ens dividim en entorns de treball i fem la nostra immersió, que és el nostre treball efectiu, diguéssim, sobre el jaciment. Després, fora del jaciment, doncs n'hi ha molt més en superfície, i sempre mentre un equip de treball està sota l'aigua, l'altre està de seguretat en superfície, donant suport.
Un dels factors que més condiciona les immersions és la fondària on es troba el jaciment. Ja li explica que en excavacions a menys de 5 metres de fondària, les immersions poden durar una hora i mitja, mentre que en jaciments que es troben a més de 45 metres metres sota el nivell del mar, la immersió s'escurça als 25 minuts, ja que és necessari fer una descompressió molt més llarga i la bombona d'aire s'acaba. Sota l'aigua, els arqueòlegs fan servir eines especialitzades per anar desenterrant les restes.
Treballem amb una mena d'aspiradors que el que fan és succionen, xuclen el sediment, la sorra que tapa aquests jaciments, i anem excavant, anem retirant amb un tub de descarga, anem traslladant tota aquesta sorra, anem deixant les restes visibles, descobertes, les netegem, les marquem i després es fa tot el registre. Ara ja sé que pràcticament tot es fa per imatge, es fa poca cosa amb dibuix manual.
Actualment, durant les excavacions subaquàtiques, només es treuen de l'aigua aquelles restes que estan en risc de destrucció o tenen un alt interès científic o de museïtzació. Les restes es documenten i es fotografien sota l'aigua i es deixen al jaciment allà on s'han trobat.
La Convenció de la UNESCO, que és el marc normatiu internacional sobre la protecció del patrimoni subaquàtic, el que diu és que s'ha de prioritzar la conservació in situ i només extraiem allò que realment té risc de destrucció, sigui per acció natural o antròpica, o té un gran interès a nivell científic, a nivell de socialització, de musealització, i només pots estudiar fora de l'aigua. El que prioritzem és deixar-ho en el lloc, sempre i quan estigui protegit.
I és que precisament el fet d'estar submergit és el que ha favorit que totes aquestes restes i materials s'hagin conservat al llarg dels segles.
Tenim una excepcionalitat a nivell subaquàtic, que és que se'ns conserven materials que a nivell terrestre doncs no són habituals, com tots aquells materials de naturalesa orgànica. Conservem fustes, conservem cuirs, conservem teixits, conservem tots aquells materials que en contextos terrestres doncs són molt rars.
En aquest sentit, les restes que s'extreuen per estudiar fora de l'aigua o museïtzar-les han de mantenir-se submergides fins que arriben al laboratori, on els restauradors les sotmeten a un llarg procés de conservació per tal que no es malmetin.
Si per exemple és ceràmica, la ceràmica el que es fa és dessalar-la, perquè si ve d'aquest context marítim, doncs l'aigua de mar ha anat penetrant, la sal ha anat penetrant dintre de la pasta de la ceràmica. Si jo la deixo secar sense dessalar-la, la sal incrementa el volum i el que fa és que doncs, desfà de gran aquesta ceràmica. Llavors hi ha altres materials més complexes, com per exemple tot allò orgànic. Posem l'exemple de la fusta, es fa el mateix procés. Sempre es manté amb aigua perquè si no pateix una degradació rapidíssima, d'un dia per l'altre la podem perdre, es dessala, i llavors el que es fa és un cop dessalada, es fa una impregnació amb una cera que es diu PEC, que és una cera hidrosoluble. Aquesta peça la posem en un congelador i un cop congelada la peça hem passat l'aigua d'estat líquid a estat sòlid. Llavors la posem en una màquina específica que es diu el liofilitzador i el que fa és passar aquesta aigua congelada d'estat sòlid a estat gasós sense passar per l'estat líquid. I llavors traiem l'aigua sense que la peça pateixi, conservant aquesta peça que mantingui forma, dimensió, traces de producció, marques, inscripcions, el que sigui.
El jaciment subaquàtic més comú que estudien els arqueòlegs són els derelictes, és a dir, les restes de vaixells enfonsats. Però també s'han trobat i excavat ports i fins i tot en aigües interiors hàbitats.
El que excavem quan estem en context doncs, marítim són derelictes, les restes de vaixells enfonsats o del seu carregament. Hem de pensar que el mar ha estat la principal via de comunicació al llarg de la història i que aquests doncs, vaixells enfonsats són documents únics que ens parlen d'aquest passat i parlen no només de transport, de comerç, parlen d'intercanvi cultural, parlen de tecnologia, parlen de cults, expliquen doncs moltíssimes coses. Potser el jaciment més freqüent són els vaixells enfonsats, però podem treballar per exemple en hàbitats. A l'estany de Banyoles excavem un hàbitat neolític del 5.300 abans de Crist, que també es poden excavar doncs a ports, com seria el port d'Empúries, es poden excavar torres, es poden excavar doncs totes aquelles restes que en un moment donat van ser fora de l'aigua i que avui dia doncs, es troben submergides.
Un dels jaciments subaquàtics que destaquen al litoral català és precisament el derelicte que està excavant actualment i des del 2017 l'equip del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, format per 12 arqueòlegs i liderat per Rogeli Mauri i Joan Majoral. Es tracta d'un vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues al litoral del Baix Empordà entre Palamós i Palafrugell.
És un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist, que és un jaciment excepcional a la nostra costa, a la costa catalana, perquè conserva no només la fusta del vaixell, sinó també les àmfores del carregament. Porta un carregament d'àmfores bètiques, del que seria Andalusia, àmfores que transporten doncs, peix en salaó i salsa de peix, i surt d'un port d'Andalusia i va segurament cap a un port del sud de França. Documentem, excavem aquells materials que formen el carregament, navegament, però també la fusta del vaixell. Podem estudiar doncs, com està fet l'arquitectura naval i després també materials vinculats amb la tripulació i amb la vida a bord.
Trobar un derelicte com el de les Illes Formigues té una rellevància excepcional, perquè la majoria han patit espoli o destrosses a causa de l'acció humana, les construccions i també de l'erosió natural, que provoquen sobretot els temporals.
No és només l'espoli, l'acció de l'home, el que els ha destruït. A vegades també ha estat doncs, la mateixa erosió natural. Estem veient ara doncs, que de manera cíclica tenim temporals molt agressius que alteren aquesta línia de costa i que ens poden doncs, posar en risc aquests jaciments. A vegades també les construccions, com són ports o parcs eòlics, poden posar en risc doncs, tot aquest patrimoni. Cal protegir-los perquè el mar realment és un gran preservador d'aquest patrimoni i tenim un museu immens sota l'aigua que ens aporta doncs, una informació única i ens fa conèixer i posar de manifest tot aquest passat que tenim.
Un patrimoni que, segons Geli, és d'una importància cabdal per estudiar el nostre passat.
Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala. Amb Ona Vilà, amb la companya Ona Vilà de Ràdio L'Escala. Interessantíssim aquest podcast sobre arqueologia subaquàtica, submarina, però també a vegades subaquàtica, no? Perquè a vegades també s'utilitza per fer excavacions sota dels llacs, per exemple. Vinga, que seguim endavant. Us imagineu com seria viure milers d'anys, però només vosaltres, la gent del vostre voltant, no. Aquest és el cas de la protagonista del manga i anime que avui descobrirem de la mà d'en Dani i la Mercè des de Ràdio Vilafant. Avui el Freaky Time d'estiu ens parla sobre el temps, ens parla sobre Freiren.
Freaky Time d'estiu.
Si fóssiu quasi immortals, li donaríeu importància als petits moments, com per exemple una conversa de 10 minuts o la gravació d'un podcast com aquest? Aquesta és la pregunta que ens planteja la història de la qual us parlarem avui, Frieren. Dani, avui al Freaky Time d'estiu parlarem de fantasia, però no de dracs, màgia i grans batalles, que també, sinó que parlarem d'un anime que utilitza tot això per explicar-nos una cosa molt quotidiana, el valor que li donem al temps i com aprenem a acomiadar-nos dels qui estimem. Estàs d'acord que Frieren ens parla de tot això?
Sí, totalment. La història que us portem és una història de fantasia, on hi trobem doncs, elfs, nans, hi ha màgia, hi ha guerrers, hi ha fantasia. La protagonista, Frieren, és un elfa que porta més de 1.400 o 1.500 anys visquent i explica que el temps no passa igual per tothom i ella el viu d'una manera diferent.
Clar, la gràcia és veure la diferència entre la seva longevitat i el poc temps que vivim els éssers humans en comparació a ella. Sense drama, veiem el penediment precisament de Frieren, de la protagonista, pel fet de pensar que sempre tindrà tot el temps del món amb els seus amics, no? Que a més són humans, i deixa les coses per l'endemà. És un anime que a més ens fa diferents salts temporals, i no sé si tu creus que això pot arribar a fer-nos perdre una mica en la història, el fet de que vagi endavant i endarrere. Com ho veus tu, això?
No, és part de la gràcia que té el veure com viu al principi de la història amb uns companys i que segons passa el temps alguns d'aquests companys doncs, els ha perd pel temps i com viu i això la canvia amb uns nous companys i li fa reviure doncs, aquells moments que va viure en el passat i ara els recorda d'una manera diferent.
Que a més potser podem veure a mesura que passa el temps que li dona valor no tant a les coses viscudes sinó a les petites coses com per exemple una conversa, una mirada, un regal, una promesa, no? Veiem aquestes petites coses i veiem com n'és d'important per ella la memòria i els records viscuts, ja que clar, quan algú marxa ens queden precisament els records i veiem com la protagonista en va creant de nous, però aprenent dels que ja ha viscut, no? Quan està, diguéssim entre cometes, en el present, veiem com ho afronta de manera diferent, que potser viu les coses amb més intensitat o intenta disfrutar més el moment, pensant en que no pot deixar les coses per l'endemà. No sé si creus que doncs això, no? Que
precisament la Frieden viu les coses d'una altra manera, precisament per la seva longevitat.
Sí, allà veiem que ho viu tot molt diferent, no? Com més pausat, com sense tanta pressa, perquè com que ella viu tant de temps, és pràcticament immortal, doncs veiem que, per exemple, hi ha moments on t'arriba en un poblat i ella no té cap pressa i diu, pues ara aquí ens estarem 3 anys. Clar, el pas del temps pels mortals, pels humans, és molt diferent a com ho viu, a com ho viu ella, i el pes que li dona algunes coses a ella, en canvi en els humans, clar, ho han de viure d'una manera molt diferent, i això ella, doncs, aquest és el contrapunt que veiem durant tota la història.
I a part de tot això que estem parlant, no?, del pas del temps, una de les grans, perquè potser algú dirà, ostres, quin rotllo, no?, i a més si és una sèrie un anime tan pausat, no és ben un rotllo, perquè té la gràcia d'una protagonista amb unes característiques que la fan especial, no? A part d'aquesta longevitat, doncs té un caràcter molt peculiar, no? No creus que aquesta és la gràcia?
Sí, aviam, no té l'estructura d'un shonen d'acció com a tal, poder ser que és una mica més pausat, però no es fa avorrit. Hi ha acció, hi ha moments d'acció, hi ha moments d'emoció, però com dic, et fa molt veure com el pas del temps es viu de diferents maneres.
Doncs si us entren ganes de conèixer aquesta elfa, la Frieden, podeu llegir el manga, que el trobareu editat a la Norma Editorial, o bé podeu veure l'anime, que a més ja teniu dues temporades a Crunchyroll. Tu, Dani, què faries si poguessis viure tant de temps com la Frieden?
Ostres, no ho sé, no ho he pensat mai. No sé què faria. No sé si faria com ella i deixar coses per... Bueno, no tinc pressa a fer-les o no ho sé.
Jo tampoc m'he plantejat, la veritat. Potser no viurem mil anys com ella, però nosaltres podem decidir, precisament, com que som humans i vivim un temps més curt, podríem dir, que aquesta elfa quasi immortal, doncs podem decidir què fem amb el nostre temps, poder decidir... És la màgia que fa gran, no?, que ens regala aquesta història de Frieden, i el temps, evidentment, a vegades s'acaba, i a la ràdio encara més, i hem arribat al final d'aquest Freaky Time d'estiu. Nosaltres som
en Dani
i la Mercè, i en el proper programa seguirem el viatge pel món del manga i l'anime, i ens trobem a la propera.
Adeu.
Són la Mercè Mainé i el Dani Garrido, són els companys de Ràdio Vilafant que ens porten aquest Freaky Time d'estiu, avui parlant sobre Frieden. Vinga, va, que anem tancant programa ara sí, abans de marxar, però encara que sigui dilluns, sapigueu que hi ha moltes activitats per fer arreu de Catalunya. Totes elles les té la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia. Lídia Puerto, bon dia.
Hola, bon dia.
Ai, que havia perdut el guió i no sabia com donar-te pas. Ara ja el tinc. Vinga, festa major a Caldes de Malavella.
Sí, doncs hi haurà. Doncs el poble, la ciutat, depèn de la vila, no? Sí. Viu la seva festa major, que acaba demà, dia 4 d'agost, però hi ha activitats avui encara, que han començat avui amb una festa aquàtica i inflables a la piscina municipal, i a la tarda doncs hi haurà una festa holi, aquestes festes que hi ha de pols tan famoses que li agrada tant a la gent jove, com si jo fos aquí una persona de 50 anys.
Ara te l'ha de dir, Lídia, que tu no li fas lleig, no?, una festa holi de colors.
Divertida.
De colors, sí.
Sí, jo ho veia quan era una mica més petita, però sí, continuen sent molt divertides. I per si a algú no li interessa la festa Hollywood, que no es vol embrutar, a la mateixa hora l'orquestra Meravella oferirà també un concert a l'embalat del lloc, i a la nit doncs hi haurà un sopar informal, que serà un entrepà i una a 4 euros.
Molt
tot
bé.
Molt casolà.
Sí, i molt pròxim, molt xulo. És que jo crec que Caldes de Malavella ho té, això, que no sé, té un punt de proximitat molt, molt bonic. Vinga, qualsevol excusa és bona per anar cap allà. Festa major avui i demà, pel que ens diu la Lídia. I mira, ara ens quedem ben a propet de casa. Anem a Altafulla, que tenim un festival molt xulo.
Sí, tenim el Festival Internacional de Música d'Altafulla, que comença demà i s'allargarà fins al 27 d'agost. I el concert inaugural porta el títol Veu Ardent de Dona, i anirà a càrrec del Cor de Cambra Femení Scherzo, sota la direcció d'Esteve Navona i Daniel Ruiz al piano. L'estem ara sentint de fons, aquest cor.
Estimat i molt... molt volgut aquí a casa nostra, molt conegut, el cor Scherzo, cor de veus femenines. Molt bé. Inauguren, deies, el Festival Internacional de Música d'Altafulla, però avui mateix.
Avui mateix, no, és just demà, el dia 4.
Tens raó.
Exacte. I en Claudi Armanyes, que és el codirector artístic del festival, ha parlat a Altafulla Ràdio per explicar una mica quin tipus de públic té el festival.
El públic que tenim nosaltres és un molt bon públic, molt agraït i molt atent. Però el públic d'estiu és un públic una mica diferent del d'hivern. El divendres és una mica més avesat als concerts. El d'estiu, la gent va passar una bona estona sentint música, en el cas nostre, la fresca. I vol gaudir d'una música agradable, i no coses complicades.
Doncs bé, com comentàvem, això és demà, no us equivoqueu, a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. I com que el festival dura fins al 27 d'agost, hi ha abonaments pels 7 concerts que serà al festival, abonaments de 4 concerts, o si només voleu algun concert en concret, també hi ha entrades per al concert individual.
Lídia, i ara és quan hem de córrer, simplement a moda de titular, quina és la tercera proposta que ens portes?
Doncs el concert de l'Aina Balàs, que és una cantautora de Balaguer.
Ja està. Titular jo ràpid i concís. I també és demà. Important.
Molt bé, Aina Balasc a Balaguer. Doncs gràcies, Lídia Porta. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu. És que si no podíem ni saludar l'Aina de Cardedeu. A veure, música. Això són els Pets, uau. Aina, des de Cardedeu, bon dia de nou.
Bon dia, què tal? Doncs
pues mira, sense temps avui, xiqueta, això va com va. Aina Barbany, què tenim, què diuen els veïns de nou i sobretot quin és el tema, la proposta de pregunta per demà?
Doncs mira, fins aquí, o sigui, els comentaris que ens han anat arribant ja els hem posat. I ara sí, doncs, parlar del tema de demà, sí. Que parlarem sobre les despeses i els preus alts de l'estiu.
Despeses i preus alts a l'estiu.
Sí, això n'hi ha teca per parlar, eh?
Sí, allò que puja en preus quan en zona turística, no?, a l'estiu
exacte.
I fa una gràcia, no?
Sí, bueno, d'aquella manera.
Intueixo que serà un tema molt comentat. Per sí. L'obert per vacances de demà.
Segurament, vale. Sí.
Què tal el teu primer dia, Aina?
Molt bé, sí. La veritat. Sí, també mira. L'equip tan maco que hi ha darrere, doncs ho fa més fàcil. Què vols que et digui?
És que estem tots conxorxats, eh? Som tota una xarxa de companys que, en fi, que no estem mai sols. Molt bé.
I tant que sí.
Aina, moltíssimes gràcies. Una abraçada i fins demà.
Gràcies, una abraçada per vosaltres també.
Amb la música dels Pets, doncs, tinguem aquest programa en què us preguntàvem quins són els vostres records d'estiu. Espero que us haguem fet, una mica de memòria i us hagueu... I ara esteu en plan nostàlgics, que això sempre ens agrada. Va, nosaltres tanquem, però podeu continuar pensant. No massa, perquè el tema de demà també té tela. Com es deia l'Aina Barbany des de Cardedeu, us preguntem sobre les despeses d'estiu i aquests preus alts. 3 minutets i mig i seran les 11. Fins demà.
La xarxa de comunicació local.
Un suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz. Un mensaje de mirada honesta, mi hogar está donde estés tú. Lo tengo tan claro. áreas, fuerte como tu roble, constante, lento como mi olivo. Es este fuego apasionante que nos mantiene vivos. Una noche sin techo, una cama de tierra, alejados del ruido. El beso lento y contigo ya no existe el frío. Animales sedientos en celo buscando cariño. Tu olor es mi cobijo y bailamos por fin al ritmo. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello. Lo tengo tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera para que no nos hieran. Nunca lo tuve tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera para que no nos hieran.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.